Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
La música expressa quelcom que no pot dir-se en paraules, però que no pot quedar-se en silenci. Víctor Hugo, 1802-1885.
Després veurem que aquesta frase, i més que res, l'autor d'aquesta frase té molt a veure amb el programa d'avui de Tertúlia en Acústic, la clàssica a peu de carrer, on parlem de música clàssica, però no ho fem de la manera tradicional, de la manera encarcarada, sinó que gaudim la música i l'expliquem. Jo no, perquè jo no en sé. Jo em deixo aconsellar i em deixo guiar per la pianista Cristina Casale. Hola, Cristina.
Hola, Jèssica.
I la flautista Patrícia Benó. Hola, Patrícia.
Hola, què tal, Jèssica?
Elles són intèrprets de reconeguda trajectòria i, a més, elles saben moltes coses que no saben que ho saben. Aquesta és el tema de Tertúlia en Acústic, la clàssica a peu de carrer, i jo sóc l'encarregada de dir-les: ei, noies, i això, expliqueu-me això. I elles ho fan molt bé, com sempre.
Com sabem el que sabem? És que m'acabes de fer una pregunta.
Sí, són tants anys.
Està molt bé, és interessant. Com sap un el que sap?
Són tants anys envoltats de música i d'una rutina d'estudiar, de valors i de més, que al final dius...
I on van aquests coneixements? Aquells coneixements que vau fer des de l'inici, des del música, llenguatge musical 1, on són?
Doncs suposo que estan ja... Suposo que estan dins de la sang, ja, no? El que passa és que, clar, ja els tens tan interioritzats que t'has oblidat de que els tens, i llavors t'has de seure en una ràdio fantàstica com aquesta, amb una presentadora com tu, que et digui: sabeu que sabeu coses? I diem: ah, mira, doncs, a veure.
És com el pintor Picasso, que deia que era necessari doncs estar 15 anys aprenent una cosa i 15 anys més tard també per desaprendre-les. I aleshores, en aquests 30 anys en conjunt, doncs donaven un estatus artístic doncs de completa fluïdesa i naturalitat.
Doncs mira, farem una cosa. Jo aprenc i vosaltres desaprengueu.
Vinga,
no? Aquí, a Tertúlia en Acústic.
Sembla molt bon plan.
Escolteu, continuem amb les bandes sonores, perquè al cap de la fi la música és la banda sonora de qualsevol vida, de qualsevol oient. Mm-hmm. Portem 3, aquest és el tercer capítol, encara allargarem fins a 4 perquè tenim tantes bandes sonores per escoltar i perquè ens expliqueu. I avui el que hem fet, us expliquem que hem sortit al carrer i hem demanat a la gent que ens digui doncs cançons, bandes sonores que han estat especials a la seva vida i una mica el per què.
Fantàstic.
Nosaltres el que farem des d'aquí és fer una miqueta de psicòloga, sobretot vosaltres. Per què li pot agradar a una persona aquella banda sonora, o què va fer, què va pensar el compositor en el moment de posar-li música a una pel·lícula.
D'acord. Comencem... Transcendirem més que...
Sí,
que
exacte.
Estan les dades, no?
I de jo us preguntaré. Us preguntaré molt.
Molt bé.
Comencem amb la Letícia Martín, que ens ha demanat això.
Jo escollo la banda sonora d'una pel·lícula d'animació de l'any 86 que es diu Fievel i el nou món. És una banda sonora composada per James Horner, un compositor que precisament va morir al juny d'aquest 2015. Va estar 9 vegades, si no m'equivoco, nominat als Oscars. I aquesta pel·lícula, però, és una de les primeres pel·lícules que va fer i per mi la banda sonora és molt, molt, molt bonica. Fievel és la història d'un ratolí rus, jueu, que viu a la Rússia dels Tsars i fuig del seu país després de la revolució dels bolxevics i va viure amb la seva família a Nova York, als Estats Units, el gran somni americà. I la banda sonora penso que plasma molt bé aquestes dues nacionalitats tan potents i per mi és una barreja molt estranya i alhora molt ben aconseguida d'una música com la de Borodin o algun altre compositor del segle XIX nacionalista rus i una barreja amb la música dels musicals de Broadway. Que la disfruteu.
Thank you.
Primer dir que la Letícia Martín dos té fusta per locutora, eh? Em sembla.
No, sens dubte, eh?
I a més
sens
és músic.
Sí.
Per tant,
sí,
molt bé. Ens ha fet ja la primera classe. Sí. Una bona manera d'ensenyar música als nens, no? A través de les bandes sonores.
I tant. Jo aquesta pel·lícula recordo haver-la vista amb la meva neboda i és realment molt maca. I per fer una miqueta de relació doncs, amb el món musical, la història d'aquest ratolí jueu que se'n va, no?, als Estats Units, pot donar-se també doncs, en compositors o en artistes. M'han vingut al cap dos pianistes, grans pianistes, com per exemple Horowitz, Vladimir Horowitz o Rubinstein, són dos grans figures del món del piano que van haver de fer això precisament, no? Marxar de la Rússia soviètica per anar als Estats Units, on els van acollir i els van cuidar i ensalçar doncs, en el seu talent.
I des del punt de vista musical, la Letícia es nota que té coneixements musicals perquè, evidentment, sí que aquesta música està molt tintada de colors, colors russos que parlen de la melancolia, de deixar la pàtria. També una miqueta em ve al cap, sobretot al començament, Smetana va escriure una obra, Mavlast, que vol dir la meva pàtria, en què és curiós perquè l'estructura dels violins és molt similar al principi d'aquesta banda sonora. Una cosa que també marca molt, us en recordeu quan parlàvem del leitmotiv, d'aquell tema que normalment recorda a un personatge, a una situació, aquell tema musical que sempre l'acompanya, un dels temes que sempre va relacionat amb l'exili jueu, per exemple, o amb el que és la cultura jueva, és el violí. El violí sí, és un instrument que va ser i és actualment molt, molt tocat per la cultura jueva.
La llista de Schindler, el tema principal és amb violí.
Bravo. I, per exemple, heu vist que hi ha un petit solo de violí que és com una mica melancòlic, que és una miqueta també basat en aquestes cançons populars jueves, que ha sortit molt tímidament, però hi és.
Una pel·lícula que, a més, té molta cançó. Els ratolins canten,
sí,
també.
Sí.
I canten jazz i canten moltes cançons i també es pot gaudir de temes així. A partir d'ara gaudirem aquesta cançó, aquesta pel·lícula, d'una altra manera. I ara anem a una altra recomanació del Joan Miquel.
Quina seria la banda sonora de la meva vida? Doncs no ho sé, qualsevol composició del Gustavo Santaolalla a mi aconsegueix traslladar-me a qualsevol punt del món, sobretot a Diarios de Motocicleta. Amb aquella obertura, aquell opening, jo me'l poso a tot volum al cotxe i realment aconsegueix traslladar-me als paisatges de la pel·lícula.
Jessica, a veure si em permeteu fer un experiment. Jo admeto que aquesta pel·lícula no l'he vista.
No passa
vista.
Res.
Jo no tampoc. Res. Jo encara no l'he vista, tampoc.
Ah, jo sí.
Tampoc.
Va.
Tu sí.
Jo ens portes pel concurs.
Ara ens portes avantatge a tu, a nosaltres
doncs,
dues.
Era una mica doncs, la sensació que m'ha vingut a través de la música. Volia veure doncs, si a través de les nostres impressions quadren amb l'argument o l'ambientació de la pel·lícula. I aleshores, doncs, bueno, els instruments que utilitzen, que són percussió i la guitarra, són instruments que van molt a les vísceres, que van molt, que relacionen molt amb el carrer...
Amb la carretera. Amb la carretera, jo no l'he vista, sí. Però realment veig un personatge masculí.
Sí.
I veig una carretera i veig un viatge i no sé de què va.
I un personatge masculí amb prou entitat com és el Che Guevara, en els seus anys de joventut, en el seu, en aquest viatge iniciàtic per l'Amèrica Llatina, de Sud-amèrica.
Un tipus duro.
Sí, a més, interpretada per el Gael García Bernal.
Ah, molt bé.
Un gran actor, va fer un gran paper aquí al Diario de una motocicleta. I us haig d'explicar també que té una anècdota molt interessant. Aquesta pel·lícula té altres premis, però té l'Òscar a la millor cançó de banda sonora original per aquesta cançó.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío.
No sé què us aboca, a mi m'aboca aquest camí pesat, no, dur fins i tot, a l'altre lado del riu. L'objectiu és a l'altre lado del riu. Us explico que el Jorge Drexler estava nominat i finalment premiat. Ja sabeu que totes les cançons nominades a la gala dels Oscars hi actuen en aquella gala.
Exacte, els premiats.
Els nominats.
Els nominats,
les cançons
sí,
nominades. L'organització va considerar que Jorge Drexler, des d'Uruguai, no era prou reconegut com per actuar, i va encarregar la interpretació d'aquesta cançó a l'Antonio Banderas.
Ostres.
Ell, com a mode reivindicatiu, va acceptar anar a recollir el premi, però sí que no va dir ni una paraula, només va interpretar a capella un trosset d'aquesta cançó a l'altre lado del río.
Fantàstic.
Em sembla genial. Reivindicació en clàssica.
Sí. Lo que no expresas.
Doncs del diari Diarios d'una motocicleta,
que he vist una luz.
Amb aquesta banda sonora de Gustavo Santaolalla, passem a una altra recomanació.
A veure quina.
De la mà del Pol.
Una de les bandes sonores originals que més m'agrada és la de la pel·lícula Amélie. És del cantautor i compositor francès Jan Tiersen i és una banda sonora molt tranquil·la. Hi ha molta presència de piano i combina temes més alegres amb temes més nostàlgics, melancòlics, i pot servir per acompanyar des d'un sopar íntim amb parella fins a una sobretaula amb família o amics. La veritat és que són molt recomanables tant la pel·lícula com la banda sonora.
Com les bandes sonores sovint ens aboquen, doncs, aquella història que hem vist, d'aquella pel·lícula, però també alguna història personal.
Les portem en el nostre terreny. Volia fer abans que res un apunt, Jessica. Jan Tiersen, aquest compositor francès, tot i que té nom més aviat escandinau, el cognom i el nom, vosaltres fixeu-vos com amb un sol piano aboca aquest món interior, que és el món d'Amélie, no? No sé si teniu al cap la Gimnopédie de Satie, perquè la influència musical és evidentíssima, evidentíssima. Són unes peces per piano sol, que això, Cristina, sí, tu les coneixes molt bé. M'ha recordat...
Peces per piano sol són un grup de tres peces molt curtes i tenen una melodia molt senzilla acompanyada d'una màscara que fa una mica de ritme de vals, però una miqueta difós, no? Com si fos, doncs, impressionista, no? Es fonen molt tots els sons. El Jan Tiersen, el que és també precursor d'un estil musical que es diu minimalista, i doncs és un estil que va potser a l'essència, el que importa, i és una música més aviat senzilla,
molt depurada d'artificis.
Sí, exacte. Sí. És com el Ludovico Einaudi, no? O com també el Michael Nyman del piano. Doncs, ells han encetat aquest estil que realment doncs, la gràcia està en això, que és tan senzill, és el menos és más. No?
Que a vegades és el arriba més
directe.
Difícil.
De fet, és una mica com el personatge de l'Amélie, que aparentment és una noia molt senzilla, en com vesteix, sí. En com viu, però interiorment té un món essencial de
riquíssim.
De fet, és una pel·lícula, una banda sonora que no només ha seduït a milers i milers i milers d'espectadors, al Pol i també a la Marta.
Potser la de Melí, perquè bueno, des de petita pues és potser una de les primeres bandes sonores que em vaig fixar més i també he tocat algunes de les peces i llavors és la que més m'agrada.
Aquí en aquest tema de la banda sonora d'Amélie trobem també el color francès de l'acordió, com està tan ben integrat amb una mixtura entre música clàssica i música folklòrica francesa, no? Que és el que dona aquest color tan viu de l'habitació de l'Amélie, que és de color vermell, dels quadres que té l'Amélie, que li parlen. És tan colorista, és tan fins i tot naïf,
És una viu, miqueta. Poc multitudinari, és viu però íntim, no? Potser jo crec que aquesta combinació és molt francesa, és el que fa que resulti com sempre exquisit, no? Com la seva cuina,
com a més,
seu art.
És cert el que feia menció abans al Pol, no? Que et serveix per un sopar íntim amb la teva parella, com per acompanyar-la amb un sopar amb amics.
Exacte.
I continuem amb les recomanacions. Recordem que estem escoltant el Tertúlia en acústic, estem parlant de música i avui de bandes sonores originals. Ja portem uns dies parlant i explicant diferents punts i avui ens hem deixat endur per les bandes sonores d'uns altres i també les estem explicant, com la Roser, que també té la seva banda sonora.
Doncs mira, n'hi ha diverses, però una de les quals m'impacta més o m'emociona més és la banda sonora dels Miserables. Mira, no ho sé, m'emociona molt i perquè la música és preciosa i perquè et desperta molts sentiments. There was a time when love was blind and the world was a song and the song was exciting. There was a time. Then it all went wrong. I dreamed a dream in time gone by, and hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. And I was young and unafraid. So dreams were made, used, wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder.
Fa fins i tot mal, eh? Oh, parlar sobre.
No, no, no. Això és com aturar una sinfonia de Mozart. No es pot, no es pot. Ni que baixis el volum. És que et sents tan culpable de tallar a la grandíssima, i més encara després d'aquesta gran interpretació, Anne Hathaway, que es mereix tots els meus respectes. Ara estàvem escoltant amb els ulls tancats les tres i realment poc ens podíem esperar que una actriu de Hollywood, que ha fet fins i tot pel·lícules un pèl frívoles i un pèl adolescents,
que no és cantant professional,
i no és una cantant professional, pugui encarnar tan bé una melodia tan ben escrita i tan ben facturada com la dels Miserables, com la de I Dreamed a Dream d'Andrew Lloyd Webber, que és el grandíssim compositor d'aquesta banda sonora.
Sí, la Anne fa el paper d'una prostituta que s'està morint i ella ho canta amb el drama just, no? Sense potser sobreactuar.
És una història de drama, és el drama dels drames.
Això vindria a ser un adió a la vida del Mario Cavaradossi de la Tosca, que és una ària que ell s'acomiada de la vida sense perdre els seus valors i sense parlar de què esperava de la vida i de lo fantàstica que esperava que havia estat. Realment la lletra d'aquesta anava diària, perquè és que és una ària d'aquesta cançó, ve a dir el mateix.
El que dèieu dels violins, no? Del violí que
l'acompanya... El violí i el violoncel que constantment estan acompanyant i vibrant, aquest vibrato que acompanya el seu drama.
L'acompanyen de manera molt delicada, per l'altre que he dit abans, per no enfatitzar massa amb el drama, que realment que emocioni per si
com
sol.
Com contingut, no? Sí. És una manera d'interpretar la cançó de forma continguda.
Sí, perquè jo crec que és una situació ja assumida, no? Llavors no hi ha lluita.
Algunes anècdotes d'aquesta banda sonora, és una de les més venudes, ja no de banda sonora, sinó de discos més venuts. Aquell Nadal que va sortir del 2012 va ser el disc més venut i una de les curiositats és que va ser enregistrada en directe per aprofitar la interpretació també dels actors. Hem de dir que un actor que a la vegada interpreti un personatge i a la vegada li posi música.
Impressionant. A més, pensa que quan s'està rodant, això va ser un gran... Realment, jo aquell dia em vaig posar als peus d'aquesta gran actriu perquè no m'ho esperava. Un actor, quan està rodant una pel·lícula, s'han de fer moltes tomes de moltes seqüències. I si realment la veu ha de ser a live, ha de ser en directe, vol dir que tu estàs actuant i t'estàs cansant a part i allò no tindrà edició, o sigui, la seqüència visual serà aquella, però l'auditiva també serà aquella i la teva veu serà aquella. Per tant, és extraordinària.
Jo penso que segurament ha estat l'intent de rescatar el que se sent al teatre, no?
És que els musicals són en directe. Els musicals, el teatre és en directe. El teatre no es permet editar, no es permet retalls, no es permet retocs. És sense maquillatge.
I els concerts?
Ha de ser directe.
Igual que els concerts.
Igual. Que us haig de dir a vosaltres.
Sí, realment, exacte. Un musical pot ser la idea fusionada del que és l'òpera, però també combinar-ho amb un estil una mica més modern, no? De música, però la qualitat i el nivell interpretatiu i de composició és altíssim. Igual.
Parlarem un dia dels musicals, de la música que acompanya, que també, déu-n'hi-do, perquè normalment els músics estan allà amagats i no els veiem, però déu-n'hi-do també el que és d'important en la trama d'un musical.
Això és molt interessant. I què et sembla, Jessica, que quan parlem dels musicals, parlem també de com es fan musicals a Espanya, sobretot a Madrid. És molt interessant.
Doncs, tema pendent que ens l'apuntem
a
l'agenda. Tenim uns quants, a la cua. Sí. I continuem amb les recomanacions i comencem amb la de l'Albert.
Per mi, la meva banda sonora és la d'Indiana Jones. Jo recordo la pel·lícula de l'última cruzada. Jo era petit i la repetia tantes vegades com fes falta.
Thank you.
Una banda sonora molt masculina, no? Agrada molt als nois, normalment.
I a les noies, eh? Cuidado.
Sí, noies també, ja, a nosaltres.
Aquí també, jo aixeco la mà, eh?
Però és d'aquelles, nosaltres segurament que la primera no diríem Star Wars, la diríem la segona o la tercera.
Star Wars o Indiana Jones?
Ai, Indiana Jones, perdona. Ja ara estem... ja estava jo...
És clar, que, tu penses
és que hi ha relació, eh?
Hi ha una certa relació, sí. Ja ara, parlarem.
La relació, sobretot, és de composició, no?
De composició i, bueno, si donem una miqueta de protagonisme als instruments, com hem anat parlant des del principi, doncs ara el protagonista és la trompeta. El tema d'Indiana Jones és la trompeta. I després de Star Wars també hi ha molt de vent. Hi ha... El vent és el
metall,
que... El metall, sí.
Soc bona
metall,
alumna i és una de les coses que heu dit en aquests programes.
Sí, exactament.
El metall
és el protagonista masculí.
Sí, diguéssim que el metall és la part forta de l'orquestra en quant a vent. I sí, metall són trompetes, són trombons baixos, són tubes, són trompes, bé, trompetes piccolo, que ja estaríem parlant de més varietats, etc. Això és el metall, diguéssim. I
són com molt espectaculars, no?
Fa en que conjunt és un xute d'energia, sí. De cop. No?
I de fet...
Que defineix els herois,
exacte.
Moltes vegades.
Ah, ara ho has dit, Cristina. Normalment sempre van acompanyats, sempre que sona metall, hi ha un solo d'una trompeta, d'un trombó, per exemple, trombó, tan, 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 tara, tara, tatara.
Doncs,
exacte, sempre hi ha un trombó, és 007, una trompeta és Indiana Jones.
Sempre... Perquè té aquest esperit aventurer, no?
Aventurer, metall, sí, és com un timbre, sí? Com ha dit la Cristina, més masculí, també.
És el so que també arriba més directe al públic, perquè molts dels instruments de metall, no tots, però molts estan enfocats a la difusió del so, està enfocat doncs que vagi directe a les oïdes del públic i és per això també
de fet,
que arriba
faré
tant,
un incís una miqueta científic. Això té molt a veure amb la ona acústica que emeten aquests... Cada timbre que nosaltres sentim ens emet una emoció. I ens emet una emoció perquè la ona acústica fa que vibrin els nostres àtoms, diguéssim, a una velocitat o una altra. El metall té una ona acústica molt aguda, val? És a dir, en forma de punxa, en forma de, no diré de serra, com per exemple té la flauta, sinó que és com una dent, val? Aleshores, a nosaltres aquesta percepció, com diu la Cristina, ens suposa un xute, un
impacte de seguida, l'ona acústica.
És un impacte molt immediat, que fa que els nostres àtoms i el nostre timpà vibri de manera molt ràpida. Per tant, ens pugi l'adrenalina.
Tot
això
no?
Ens com... desperti. Ai. És com un efecte bioquímic del cos.
Això també li passa a l'Àlex amb Star Wars i a molts altres admiradors.
Sense cap dubte, Star Wars. Perquè des de petit els meus pares me la posaven en VHS i me'n recordo que la vaig destrossar de tant veure-la i bueno, m'ha marcat tota la meva infància. Després sí que quan he sigut gran altres bandes sonores i altres pel·lícules m'han encantat i les recordo i quan les escolto m'aboca la pel·lícula, però Star Wars ha crescut en mi. Tinc 40 anys, uns 40 anys que porto veient Star Wars. Diria que és John Williams.
L'Àlex diu sense cap mena de dubte.
L'Àlex té les coses molt clares, a mi em sembla, i realment això té molt a dir, perquè vol dir que la teva manera de ser va indubtablement amb una banda sonora més que amb una altra. Veieu aquí quin, perdoneu l'expressió, quin múscul que té, quin múscul que té aquest principi, eh? I
que,
tot just...
Aquest conjunt de metalls és imparable.
És que a més segueixes aquelles naus i visualitzes tota la pel·lícula.
Què visualitzeu? No visualitzeu també els exèrcits?
Sí.
L'exèrcit
sí,
de Darth Vader, etc. I fixeu-vos que en seguida entren els violins i en seguida entra el tema d'amor. Veus a la Leia. Però no veus a la Leia, no veus una princesa... dolça
sí,
i suau.
Sí.
Veus una princesa guerrera.
És una guerrera,
eh?
També.
Té aquesta part de dolçor, que són els violins i les violes, però també aquesta energia i aquest vigor.
Això és el que fa que se l'equilibri tota la banda sonora.
Doncs, Cristina i Patrícia, ens hem d'acomiadar, ja hem arribat al final, hem de seguir amb bandes sonores,
jo crec que sí.
I explicant-les, ens quedem amb Star Wars, amb aquest múscul, com has dit,
Vinga,
Patricia.
Som-hi.
Com sempre, un plaer. Ens tornem a trobar al proper Tertulian Acústic, la clàssica a peu de carrer.
Gràcies.